Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar aleshores en la sintonia de Catalunya Ràdio i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en podcast, així des de VilaWeb i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tot el país, especialment les emissores de la xarxa, i els diumenges a les 3 a través del Punt Avui Televisió. Com cada setmana, Martí Crespo i Joan Jofre, i jo que em quedo sense veu per començar el dia. I avui tenim a l'autoritat, l'autoritat competente que deien abans. Tenim el, estic content perquè tenim el Santi Rivera, que és el director de la Fundació Puntcat, que hauria de ser l'autoritat, no?, del domini Puntcat. Sou els capos.
Oh? Home, gràcies. Doncs, no sé si som els capos, però en qualsevol cas som els que gestionem el domini Puntcat.
Molt bé. El Santi, parlarem de moltes coses segurament, però diguem que l'excusa per entendre'ns és una campanya que ara torna a començar, perquè és una campanya recurrent sobre el fet que la gent entenga que ha de posar el navegador en català. Com sempre, com cada setmana, per tant, amb tots ells farem aquesta nova edició de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Jo que em vaig quedant sense veu, per tant, Martí, ves dient alguna cosa mentre fem el programa. Com sempre, un programa que gravem així a l'estudi que hi ha a peu de carrer a VilaWeb, al carrer Ferlandina de Barcelona, i que per tant, si sentiu soroll o vegeu gent fent coses rares darrere de la finestra, és precisament per això. Martí, el teu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, aquestes alçades de la pel·lícula potser ja no cal explicar què és el Puntcat, el domini genèric d'internet que representa la llengua i la cultura catalanes, però potser sí que cal explicar doncs, què fa l'entitat que el gestiona des de ja fa 8 anys, la Fundació Puntcat, tant per fer créixer la presència del domini a la xarxa com per impulsar el català en el terreny digital. Entre les mesures que porta a terme la Fundació, ara mateix hi ha una campanya per passar dels quasi 75.000 dominis actuals que aporten empreses, entitats, organismes públics, particulars, fins als 100.000 aquest any mateix. Per assolir aquest important creixement, que seria d'un 40% respecte del 2013, l'entitat ha preparat una campanya d'anuncis publicitaris, una sèrie d'acords amb les empreses de registre de dominis perquè en rebaixin el preu, entre més coses. En aquests moments, el .cat és el tercer domini més utilitzat del país per darrere del .com i el .es, i més enllà de la gestió del domini, la Fundació també treballa doncs, en la promoció del català a internet i en les noves tecnologies. En aquest sentit, doncs, és destacable l'organització del concurs Webs al Punt.cat, on participen quasi 2.000 alumnes d'ESO i dels cicles formatius que han dissenyat webs pròpies en català en el seu àmbit educatiu. Però a més de gestionar el domini i d'afavorir la presència del català a la xarxa, encara cal afegir doncs, que la Fundació Puntcat també s'ha especialitzat els últims anys en l'assessorament a tercers. I és que moltes altres comunitats lingüístiques, culturals i nacionals han pres el cas d'èxit del Puntcat com a model inspirador per aconseguir el seu propi domini a la xarxa. És el cas dels dominis Puneus i Pungal o el .bzh de la Bretanya, el Leu seria per la cultura basca, el Gal per la gallega, que després de 6 anys de gestions probablement tindran o veuran la llum aquests dominis abans de l'estiu. No sé si sabeu exactament el termini, però em fa l'efecte que era per aquesta època.
El Leus ja està operatiu des de fa...
Ja està operatiu.
Sí, un parell de setmanes.
Ah, doncs mira.
Sí, ja està tot.
El domini basc funciona?
Sí, 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 ja està, es va donar, ja va sortir, ja està en l'aire. Però tots aquests nous dominis genèrics, tot aquest procés doncs, de nous dominis genèrics que apareixeran en breu, doncs, tots han començat aquest any 2013 i s'anirà allargant fins al 2015. I aleshores és un d'aquests que ja ha estat.
Ja està, doncs, ja està. Pensava que era primavera, estiu i bé.
Sí, tots per aquesta època. Sí.
Han florit.
Mm-hmm. En aquest sentit és destacable, no? Perquè quan va aparèixer el domini Puntcat, hi va haver una certa sensació de por per part de l'ICANN, no? Tenien com ai, 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 què passarà, no? Mm. I jo crec que és molt remarcable, i s'ha de treure una mica de pit en això, que 8 anys després l'ICANN posa el puntcat com a exemple, no? Sí. De com es fan ben fetes les coses.
Sí, 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 tu coneixes bé el procés perquè vas ser-hi al principi, però ben bé al principi si hi havia por doncs, que el domini puntcat fos un domini per animals de companyia, no? Per cats, hi ha una anècdota al respecte. Però malgrat aquesta anècdota, un cop es va llançar el domini, l'adopció del domini per part de la societat civil va ser prou massiva. Només el primer any doncs, en van fer 20.000, cosa que és un èxit. En 8 anys d'història en tenim ja 75.000. Això vol dir que en 8 anys hem anat creixent de l'ordre d'un 16 o un 18% anual, que està molt bé perquè el mercat dels dominis és un mercat que no creix ni de bon tros amb aquests percentatges. Perquè es feu una idea, l'any passat a tot l'estat el nombre de dominis actius, combinant .coms, .es, .orgs, etc., només va créixer un 0,5%. I en canvi .cat dins d'aquest entorn va créixer un 16%. La resta de dominis va decréixer, un .com va decréixer un 7%, i l'únic que va créixer, a part de nosaltres, va ser el .es, que va créixer un 5%. Per tant, en un entorn de certa maduresa de venda de dominis, el .cat segueix creixent i així arribes molt bons.
Això és per la crisi o és per saturació, que ja no hi ha noves adreces, que la gent ja no crea noves coses? Teniu algun argument per això?
Probablement sigui doncs, per la pròpia dinàmica de la venda de dominis. És a dir, la penetració de l'ús de dominis al sud d'Europa és relativament baixa, relacionada doncs, amb el nord d'Europa. I és un ritme força habitual, és com força vegetatiu. O sigui, internet creix en països en vies de desenvolupament, però als països occidentals on està relativament estancat. El creixement de nombre de dominis creix a l'ordre de l'1, un 2% anual com a molt. En el cas nostre, a més, hi ha un tema de cultura d'ús d'internet. I si fem xifres així molt genèriques, per fer-nos una idea, en el cas de l'Estat, a l'Estat hi ha de l'ordre de 3 milions i mig de dominis actius, combinant totes aquestes extensions que us deia. Per una població de 45-46 milions d'habitants que té l'Estat, doncs això vindria a ser un 8% de dominis dividit per població. En canvi, ens anem al nord d'Europa, casos com per exemple Holanda, o podríem parlar d'Alemanya o tot aquest tipus de països, però durant un cas concret, que és el cas d'Holanda, només el .nl hi ha 5 milions de .nl per una població de 15 milions, això ja és un 33%. Si tenim en compte que NL té el 70% del mercat de dominis d'Holanda, és a dir, doncs, si sumem els NL més els .com i tots aquests dominis que es venen allà, pràcticament és una penetració del 50%. Per tant, l'ús que se'n fa dels dominis al sud d'Europa és encara molt lluny del que seria la normalitat doncs, en països que podrien ser de referència.
Ara n'hi ha com una situació estranya, no sé si ho agafeu com un envit o com un repte vosaltres, no? Que és tot el tema de la mobilitat, de les apps, etcètera, etcètera, tota una mena d'internet que ja no necessita de dominis, que ja ni tan sols té domini. No? Això per un projecte com el vostre deu ser un... No sé si és un canvi preocupant o simplement és normal que sigui així o us obliga a repensar una mica què ha de fer la Fundació.
En certa manera sí, en certa manera hauríem de veure quin tipus d'activitats pot dur a terme la Fundació més enllà del domini. És a dir, el nostre redactat fundacional, òbviament la part principal, l'objectiu pel qual va ser creada va ser la difusió del domini.cat com a eina de projecció al món d'una identitat, però també doncs, per dotar d'eines a la gent d'aquí que volia tenir un domini propi. Però no és només això, no només ens dediquem a això, malgrat que és la nostra activitat principal. Altres activitats que fem nosaltres van entorn a promoure la presència del català a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació. Com ha estat això en el món de les apps? És complexa, és molt complexa, però tenim certs projectes doncs, per incentivar que generin continguts en català.
El balanç que feu ara mateix suposa que és positiu per un costat, però que n'hi ha mancances, no? I en aquest sentit ara torneu a llançar una campanya que està recurrent la gent de Softcatalà l'ha fet, vosaltres l'heu fet, etc, etc. El Joan ara quan es parla dels navegadors no hauria de parlar, que és aquesta qüestió de posa't el navegador en català, no? Molta gent navega i no sap que no està navegant en català ni sap les conseqüències que té això.
Exactament. Doncs aquesta iniciativa és el Navegant Català, és una iniciativa que ja fa uns anys que va encetar la Fundació Puntcat, i el que pretenia era sensibilitzar l'usuari a que es configuri el seu navegador en català. Configurar el navegador en català no vol dir que els menús siguin en català, sinó que internament el navegador identifica o estableix que el seu idioma de preferència de navegació és el català. I això què vol dir? Doncs que quan on fa cerques en internet i té l'idioma català com a preferent, doncs li surten resultats de forma preferent en català, això d'una banda. I d'altra banda estàs donant informació, estàs donant estadístiques als navegadors que hi ha una sèrie de gent que se'l configura en català i que per tant té interès en aquella llengua. Per tant, aquesta activitat, el que pretenem amb aquesta activitat és sensibilitzar la gent en contribuir una mena de cercle virtuós, per dir-ho d'alguna manera, en el que si hom té una actitud proactiva per fer demanda o consum de català a internet, ajudarem a que també generi oferta, que generin continguts.
Això n'hi ha dades? Sabem quanta gent navega?
Sí que hi ha dades, no te les sabria dir, no les tinc aquí. Les dades les manega...
Però és conegut, és públic, que moltíssima gent catalana o parlant, etcètera, etcètera, no sap que no té el navegador.
Molta gent no ho sap, la gent no n'és ni conscient, no n'és ni conscient de que això existeix ni per què serveix. Molta gent es compra un ordinador i té el navegador instal·lat de sèrie amb l'idioma preferent, o el castellà o l'anglès, i necessàriament no el té en català. No?
I això ho explicàvem la setmana passada, és que no cal ni tan sols, com tu deies, que el navegador estigui en català. Pot estar en anglès o pot estar en castellà, és igual, i li podem marcar les nostres preferències que volem que ens reconegui primer el català quan fem cerques o quan demanem una web. I això que moltes vegades et pot passar si tu treballes en una empresa important o gran i que hi ha unes normes i que el software que ja és el que hi ha i no pots canviar...
Aquells que duen l'Explorer 6 encara.
Aquells que duen l'Explorer 6, per exemple, i que no pots canviar en absolut el software que tu tens instal·lat en el teu ordinador perquè les normes de l'empresa han homologat una sèrie de versions i una sèrie de normes, no has de fer res més que canviar les preferències i dir-li que vols que el català sigui la teva llengua preferent.
Així és.
Això, la campanya, en què consisteix? O què penseu?
La campanya, bàsicament, és una campanya de sensibilització. Aleshores, aquí el que fem és una presentació d'un lloc web que es farà el proper divendres, un lloc web que és el Navegant Català.
Navegantcatalà.cat.
És el Navegantcatalà.cat. I aquest lloc web, bàsicament, el que fa és dues coses. Si quan hom entra en aquest lloc web i ja té el navegador configurat en català, doncs el lloc web senzillament et felicita. Et diu, escolta'm, estàs navegant, t'identifica quin sistema operatiu i quin navegador utilitzes, i et felicita, et diu, gràcies, estàs navegant en català, ajuda'ns a difondre la iniciativa. En cas contrari, en cas de que no estiguis navegant en català, doncs et diu, no estàs navegant en català, i t'identifica, doncs estàs amb aquest sistema operatiu, estàs amb aquest navegador, amb aquesta versió, i el teu idioma de preferència no és el català. I aleshores el lloc web explica per què és important navegar en català, és a dir, dona aquests arguments de que la navegació en català és important per generar estadístiques a fi i efecte de que webmasters i el propi Google identifiquin que el català és una llengua rellevant i que per tant això incentiva a que la gent que fa productes, que fa software, que fa continguts, doncs tingui en compte que el català és una llengua demandada. I això és el primer que fa, és dir-te que no estàs navegant en català, t'explica el per què és important, i després també et dona l'opció de que et configuris el navegador en català. I aquí et dona bàsicament dues opcions. Una opció que és manual, és a dir, una sèrie de manuals que en funció del sistema operatiu i el navegador que tinguis, doncs t'indica com fer perquè configurar manualment el teu navegador i indicar que el català és la llengua de preferència, que és molt senzill, Però si encara vols més facilitat, també hi ha una sèrie de configuradors automàtics. Senzillament prenent un botó, doncs et configura allò que tu podries fer manualment, doncs aquests...
Això és pels mandrosos, eh?
Això és pels mandrosos, exactament.
No, és això, pels qui no es volen embolicar en preferències.
Clar, clar, és que ja entrant al món de les configuracions, sí, a vegades clar, fa por. Clar.
I llavors aquestes configuracions, aquests configuradors automàtics, que és aprenent un botó i t'ho fa automàticament, el que tu podries fer manualment, això ho hem fet en col·laboració amb la gent de Softcatalà.
Recordeu que el món de les configuracions serveix per desconfigurar, també.
Exacte.
Digues, Martí, ens m'agradaria saber
alguna cosa. No, que suposo que amb els català ja tenen l'eina aquella del catalanitzador, que suposo que deu ser una versió aplicable.
Sí, és una versió reduïda al catalanitzador, perquè el catalanitzador el que fa és...
Fa
moltes més coses. Instal·lar més coses. Això, el que hem fet amb ells, en aquest cas, és únic i exclusivament ajudar a automatitzar la configuració del català com a idioma preferent del navegador. Únic i exclusivament, no fa res més.
Crec que n'hi ha una dada que explica la importància d'això. De les 10 webs més importants del món, 7 tenen versió en català. Les altres 3, 2 estan només en xinès, per tant, diguem que...
Ho tenim difícil aquí, no, arribar-hi.
No cal, vull dir, no necessitem posar-nos a aquesta alçada, però l'altra és Yahoo, que no té versió en català, i l'argument que Yahoo va usar per no tenir versió en català era que no tenia prou gent navegant en català. Jo crec que va ser més complicat que això i que tenia més a veure amb subvencions i coses estranyes, però tant hi fa, el fet és que l'excusa era aquesta, no? Jo crec que no és tant per la gent del país o per les empreses del país o per que Déu-n'hi-do, com precisament per les grans empreses globals en les quals sí que te jugues, o estàs o no estàs, és a dir, o eres una de les llengües de la globalitat o no ho eres, i per a ser una de les llengües de la globalitat tant de vore, si no te veuen realment tens... no et faran cas si no et veuen, no?
És així, de fet passa una cosa bastant curiosa, i és que sí que hi ha molta empresa, molta gent que fa esforços per posar continguts en català, és a dir, hi ha oferta, n'hi ha, el català a nivell de continguts és activa, però ens dona la sensació des de la Fundació que també falta que els propis catalanoparlants fem l'acte de demanar que hi hagi continguts en català, i això només es fa doncs, fent consultes en català o configurant el navegador en català, és a dir, per això nosaltres diem que és important sensibilitzar la gent de que també en donar un pas endavant en favor del català, doncs tenir una actitud proactiva doncs fent cerques en català, configurant el navegador en català, a fi i efecte, doncs, com per exemple aquestes empreses, tinguin arguments doncs, per posar els continguts en català. Doncs això és un cercle virtuós en el que cal implicar una part d'oferta, gent que fa continguts, però també la part de la demanda, que som els propis catalanoparlants que fem de forma proactiva ús del català a la xarxa. No?
Això, Martí, fa poc va haver una situació diferent, eh? No estic suggerint ni relacionant res, però molt interessant, no? Que va ser aquest cas, em sembla que era Mozilla, de que el director general o el president, o com se diga, de Mozilla va fer unes declaracions, crec que era en contra del patrimoni gay.
Sí. No, havia donat...
Perquè com a exemple de mobilització ciutadana a la xarxa va ser interessant.
Sí, no, el nou, diguem-ne, director de Mozilla el que havia fet és fa uns quants anys finançar o donar diners a una campanya contra la llei de matrimonis homosexuals a Califòrnia. I aleshores, quan va accedir, diguem-ne, al càrrec de Mozilla, doncs la comunitat li va dir, escolta, Mozilla té uns, diguem-ne, té una filosofia al darrere i creiem que el teu posicionament en aquest cas doncs és contrari fins i tot a això.
Però la reacció va ser molt interessant, perquè va haver tot de webs que van decidir que si navegaves amb Mozilla no et deixaven entrar.
Exacte.
Amb la qual cosa van posar contra la paret a Mozilla, i de fet em sembla que va dimitir. No?
Va dimitir, sí.
El senyor aquest. No? Vull dir que realment la gent no és conscient de que pot exercir, pot fer una acció, en aquest cas plantegem accions, aquesta seria en negatiu, diguem, no?
Sí,
en aquest cas plantegem accions en positiu, no? Però que evidentment aquesta visibilitat, la capacitat de fer visible un domini, per tant una comunitat, és òbvia, és evident.
recordeu que hem explicat moltes vegades que quan visitem una web el servidor sap moltes coses de nosaltres, amb què naveguem, amb quin idioma estem navegant. Bueno, evidentment, a l'hora del dia que nosaltres ens estem movent, si nosaltres estem en una altra zona horària, sap pràcticament tot.
Mm-hmm. I de fet, el fet de tenir el navegador configurat en català, com a catalanoparlants, a part de que nosaltres donem informació de que és la nostra llengua de preferència, això són estadístiques positives a l'hora de generar continguts, nosaltres com a usuaris també tenim beneficis. És a dir, pel fet de tenir el navegador configurat en català, quan entrem en un lloc web que té una versió en català, directament ja ens mostra la versió catalana del web. O, per exemple, si entrem en un lloc web de descàrregues de software, directament ja ens descarrega la versió d'aquell software en català, si està en català. O sigui, hi ha una sèrie de beneficis directes per l'usuari pel fet de tenir configurat el navegador en català.
Mira, això mateix que parlàvem de Mozilla, si tu vols baixar-te l'última versió de Mozilla i vas a Mozilla, en funció del teu sistema operatiu i en funció del teu idioma, t'oferirà aquella versió en aquell idioma que tu necessitis.
Clar, això, per exemple,
després sempre ho pots modificar, però d'entrada sí. Et diu, bueno, tu estàs navegant en català, doncs et dono la versió en català.
Això li passa a moltes empreses que fan l'esforç de tenir el seu lloc web traduït a diversos idiomes, i a vegades alguna et diu, no, sí, que per mi fer-la en català em suposa una inversió, però després analitzo les estadístiques de qui entra en les diferents versions idiomàtiques i la catalana doncs no és la més important. Clar, és que als propis usuaris no li estem facilitant aquest fet a l'empresa. Si tinguéssim el navegador ja predefinit en català, automàticament ja se'ns mostraria la versió catalana d'aquell lloc web. I per tant l'empresa que ha fet un esforç per traduir i per mantenir viva aquella versió en català tindria arguments de pes per seguir-ho fent.
Abans, canviant una mica de tema, comentàvem 75.000 dominis, em sembla.
A dia d'avui, 75.200.
Quina valoració feu d'això? Perquè ara us plantegeu arribar a 100.000, que és un vot bastant ambiciós, no? Com viviu el dia a dia del Puntcat? Què diríeu? Progressa adequadament? Necessita millorar? On som? En quin punt som ara mateix?
Aviam, és un repte molt ambiciós en tant que en un espai reduït de temps volem créixer molt, però és una fita ambiciosa, però ha de ser factible. I em remeto una mica als números. Som un domini jove, fa 8 anys que estem al mercat, i el nostre entorn competitiu principal doncs són dominis que porten 25 anys, .com, el .es, l'org, el net, tot aquest tipus de dominis. En l'àmbit purament del territori de Catalunya, actualment estimem que hi ha actius de l'ordre de... no arriba al 500.000 de dominis.
El Principat.
El Principat, el Principat. D'aquests, doncs, .cat en tindria una mica menys de 70, perquè part dels nostres dominis es compren fora del Principat, però vaja, de l'ordre d'un 12% del mercat, per dir-ho en termes de mercat, doncs seria el .cat. Clar, això per nosaltres és poc, tenint en compte que el domini .cat per nosaltres hauria de ser el domini natural, normal i transversal de qualsevol lloc web que té continguts en català o que es vol adreçar a la comunitat catalanoparlant. Uh-huh. Per tant, el camí per córrer és molt ampli. D'una banda, positiu, perquè són creixements bons els darrers anys, d'una altra banda, molta feina per fer per arribar a un àmbit de normalitat. El principal domini que encara hi ha al Principat és el .es, amb un 40%, seguit molt de prop pel .com. Per tant, hi ha molt, molt camí per córrer. El domini segueix creixent a una velocitat superior a la que teníem en anys anteriors. I a més estem entrant en un àmbit de normalitat del domini. I què vull dir amb això de la normalitat? Doncs que si bé en un principi, quan va sortir el domini .cat, va ser una explosió, un reclam, i per què no dir-ho, amb cert caire identitari, en el seu moment, qui va adoptar de forma massiva el domini .cat, pensé sobretot administracions públiques i individus, per un sentit doncs, de país, identitari. Però al llarg de tots aquests anys s'ha anat normalitzant i avui en dia la majoria dels llocs web que tenen un domini.cat són dominis d'empreses, en un sentit ampli. Un sentit ampli des de grans empreses a pimes a autònoms. Són el 60%. El 60%, exactament. Això vol dir que som un domini ja que entra dins de la normalitat, perquè la majoria dels dominis, qualsevol extensió de domini, doncs, l'adopten majoritàriament empreses. No? Això és el 60%, hi ha un 10% que són individus, un 12% que són organismes públics i un 20% que són entitats, entitats que són col·legis professionals, fundacions, etcètera, etcètera. I en l'àmbit on realment hem de créixer és en l'àmbit empresarial. Al final nosaltres sí, el 60% dels nostres dominis .cat són d'empresa, però això representa 30 i escaig mil llocs web .cat, quan a Catalunya doncs, hi ha de l'ordre de 600.000 empreses. No? Hi ha molts llocs web, de l'ordre, per exemple, d'uns 300.000 que hem estimat, que tenen continguts en català com a llengua principal, però que estan sota un epígraf .com. No? Per tant, la nostra tasca és difondre els valors del domini i fer entendre a les empreses que el domini com a tal és una eina de màrqueting i que una mateixa empresa o un mateix lloc web pot tenir diverses extensions en funció del públic al qual es vulgui dirigir. Tu pots tenir un domini.com si et dirigeixes i tens una versió en anglès, però hauries de tenir una extensió .cat si tens continguts en català, perquè estàs projectant una imatge i t'estàs dirigint a un mercat en concret. I des d'un punt de vista fins i tot de SEO, d'optimització SEO, de posicionament web, el fet que tu tinguis continguts en català sota una extensió .cat doncs, t'ajuda a millorar les cerques en el públic catalanoparlant. Per tant, són aquell tipus de valors i de valors del domini que des de la Fundació intentem promoure.
En la segona part del programa, després del tall de la publicitat i del bricolatge del Joan Jofre, aprofundirem en aquestes qüestions que ens està plantejant Santi Rivera, director de la Fundació .cat, convidat aquesta setmana a ser a l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
M'agraden els dilluns.
M'agrada anar a l'escola.
M'agrada la Masia.
Descobrir i estimar el meu poble.
Aprendre a fer-me gran.
Que em coneguen.
Sentir-me com a casa.
Ens agrada ser mestres. Ens agrada l'escola La Masia. 45 anys fent escola. 45 anys fent país. Visita la nostra web lamasia.org.
Vols aprendre a administrar i gestionar empreses? Vols ser capaç d'entendre i explicar la realitat econòmica? Vols analitzar les transformacions de les societats contemporànies? Si la teva resposta és sí, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona trobaràs els graus que t'interessen. Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Estadística, Sociologia i International Business, un grau totalment en anglès i amb vocació internacional. I si amb això no en tens prou, t'oferim tres dobles graus. Més coneixement en menys temps. I si estic pensant en una formació avançada que em permeti especialitzar-me? La facultat t'ofereix 13 màsters oficials i més de 40 postgraus. A què esperes? Emprèn el teu camí. Consulta tota la informació al web ub.edu/economiaempresa.
En Joan Jofre t'ho resol.
A veure, Joan.
Seguim amb navegadors.
Seguim amb navegadors.
Perquè la setmana passada, que ja explicàvem això de com configurar-lo perquè ens reconeguin que naveguem en català, ens vam quedar curts i vam dir seguirem la setmana que ve amb navegadors. I aquesta setmana explicarem, per exemple, els motors de cerca. O altrament dit, Google.
Sí. Senyor Google.
Senyor Google, no, espera't, primer farem prehistòria. I prehistòria vol dir que el 94 si algú se n'en recorda, existia una cosa que es deia Webcrawler, Lycos, i una cosa que es deia InfoSeq. I amb això...
Jo Lycos el recordo perquè era un bosset o una cosa...
Sí, amb això buscava la gent coses. El 95, ja comencen a ser més famosos, neixen Alta Vista.
Sí, home.
Alta Vista, ja ho coneix.
Alta Vista va ser el primer on es va aconseguir per primera vegada saber quantes webs hi havia en català. Perquè va haver, si no recordo mal, era l'Isaguirre,
sí.
o algú que va trobar una fórmula matemàtica que permetia, a través d'Alta Vista, calcular quan això n'hi havia en català, però Alta Vista deu estar mort.
Sí, va morir l'any passat o fa dos anys.
Són 95. Alta Vista, surt un altre també que encara està viu, que es diu Yahoo.
Home, sí.
Sí. I un altre que també està viu, que es deia Infopista. No sé si et sona de res.
De res em sona.
Bé. El 96 surt ask.com, bueno, es deia askgives.com i ara es diu ask.com.
Sí, era aquell del majordom.
Sí.
Que era molt xulo.
Ara és famós perquè si intenteu, si instal·leu Java en o qualsevol edició de Java en el vostre ordinador i us despisteu, trobareu que hi ha marcades unes caselles que us instal·la el cercador d'ask.com amb el vostre navegador.
Ah.
I no és fins al 98, o sigui, vam viure uns quants anys sense que Google existeix.
Sembla impossible,
oi?
Sí.
També el 98 surt el navegador de Microsoft, que li deien MSN Search, i al mateix temps, una mica més tard, va sortir un que va ser un... Jo hi tenia moltes esperances amb ell, el 2004 va sortir el A9, que era el navegador d'Amazon, que es venia com el més ràpid del món, i realment era molt ràpid, però va anar perdent, i va morir. Però bé, no totes... Volia reflexionar en diverses coses. No totes les cerques que feu amb el vostre navegador són a Google o a Bing, que és com ara es diu el cercador de Microsoft. Sinó que vosaltres podeu fer cerques especialitzades a diferents llocs, buscant-vos motors o portant-vos al vostre navegador motors de cerca. I això és molt fàcil de fer, per exemple, en el Firefox. És a dir, vosaltres podeu buscar un motor de cerca del diccionari de l'enciclopèdia i des d'aquella mateixa finestreta on poseu alguna cosa per buscar Google podeu posar una paraula i que us el tregui el contingut del diccionari, o posar-ho i que us busqui una paraula a Twitter, o posar-ho i que us busqui, doncs no sé, n'hi han 3.174 ahir motors de cerca disponibles.
Això ho has buscat?
Això ho he buscat.
3.174
motors de cerca.
Home.
Si els voleu que tractin coses en català, aneu a Softcatalà, ja tindreu l'adreça en el nostre escrit, i veureu que hi ha tota una sèrie de llocs on podeu anar buscant coses que hi ha a Twitter, coses que hi ha al Torrent, per exemple. Busqueu una cosa a Torrent i allà us surt en el vostre navegador. Això és molt fàcil de fer Firefox, perquè Firefox té dues finestretes. Una on poses la URL o el lloc on vols anar, i una altra on poses on vols fer una cerca. En Chrome, que només té una finestra ara ja, també ho podeu fer. Hi ha una mica d'explicació de com fer-ho. Quan feu cerques, encara que vosaltres us penseu al contrari, els accents són importants.
Ah, sí?
Molt important.
A mi sempre m'havien dit que no.
Per això faig aquest...
Sempre m'havien dit que els accents i les majúscules no importaven.
Bé, tu, per exemple, te'n vas a... Bueno, ara explicaré una cosa que després ho torno a explicar. Tu, si escrius una paraula entre cometes, obligues a Google que et cerqui exactament aquella paraula, no qualsevol altra, sinó aquella paraula. Tu ves a Google i li poses García amb accent. I et sortiran 442 milions
de Garcies,
amb accent. Fas la mateixa cerca sense accent i quants te'n surten?
Ni idea.
592, més. 150 milions més sense accent que amb accent. Un altre molt més, encara és més bèstia, el net i el net. Si tu busques net, sense accent, com que t'agafa totes les webs que acaben en .net, et dona 7.610 milions de resultats.
Ah, això és fàcil, en una nit ho tens.
Si només agafes, si l'agafes amb accent, si agafes el net, et dona només 21 milions de resultats. O sigui, és molt més exacte quan tu li demanes
el
que pots afinar més. Perquè per afinar hi ha tota una sèrie de normes. Per exemple, això que explicàvem, si la poses entre cometes, vols que et busqui aquella paraula exactament, no cap altra. No? Si tu li poses un guionet amb una paraula, abans de fer la, quan estàs fent la cerca li poses un guionet, vols que no et busqui aquella paraula. És a dir, tu vols webs on surtin la resta de paraules que hi ha i que no surti aquella paraula. Una cosa molt divertida és que tu li pots posar la paraula cite dos punts, posar una adreça URL i dir-li que et busqui només en aquell lloc. Per exemple, el nostre cas, si tu poses cite.vilaweb.cat espai internauta, vol dir que vols buscar la paraula internauta a dins de Vilaweb, ens dona els 20.000 resultats que hi ha per l'internauta Vilaweb. En canvi, si poses només internauta, que te'l buscarà a tots els webs del món, et dona 9,9 milions de resultats.
No som tan famosos.
No, però això ens ajuda a anar, encertant, perquè el que ens interessa no és buscar, el que ens interessa és trobar, que és el més important. Si heu vist els resultats, i clar, ja us surten milions i milions de resultats, després Google et deixa afinar una mica més i et deixa dir, per exemple, de quin país vols que t'ensenyi els resultats. I quan t'ha donat els resultats, et dona al final una ratlleta a dalt de tot de la pàgina on tu pots posar eines de cerca i se us obre un submenú per restringir per país, per idioma, per exemple. Per defecte, t'agafa l'idioma amb el que tu estàs navegant, però tu li pots dir només treu-me com a més significatiu, però tu li pots dir ensenya'm només resultats en català o ensenya'm només resultats en espanyol, en anglès o en l'idioma que tu vulguis. De quan vols que et doni el resultat? I tu li pots dir dona'm el resultat de webs que s'han actualitzat fa una setmana o de qualsevol temps o només d'un any, vull resultats recents només. Pots dir-li d'un lloc geogràfic, és a dir, ensenya'm resultats només de Catalunya o només de Barcelona o només d'Europa, com vulguis. I aquestes, i hi ha encara moltes més, que si quan esteu buscant feu cerca avançada podreu entrar-la una vegada. I què fem quan ja tenim els resultats refinats i tot això? Com ens en refiem dels resultats? Que aquesta és la part més important. Fixeu-vos en qui és l'autor de la informació. És a dir, si l'autor és una persona, no és el mateix que si és una institució. És a dir, si estem veient un resultat sobre tabaquisme de la Universitat de Barcelona, jo li faria molt més cas si veiem un resultat sobre tabaquisme que he fet jo, per molt que hagi sigut jo el que hagi fet el resultat. Si ens diuen que les vaques volen, encara que ens ho digui La Vanguardia, no us ho creieu. Perquè no volen.
La Vanguardia, deixa'ls tranquils aquesta setmana.
Bé, deixem-los tranquils. Fixeu-vos en què es dedica l'autor. És a dir, si l'autor es dedica a la seva activitat professional, està en el camp de la informàtica i esteu llegint un article sobre música, dius, home, potser en sap molt també de música aquest senyor, però no acostumen a dir les coses.
Tant, la credibilitat, com sempre, depèn del context.
Clar, pot ser un senyor que en sàpiga molt d'informàtica, però de música potser no en sap res. Fixeu-vos també si el que us està donant són dades o opinions. Clar, si teniu un article amb un grapat de dades, és molt, pel que esteu buscant, és molt més vàlid que si us està donant un grapat d'opinions. I si aquelles dades, a més, estan ben presentades i tot això. És a dir, clar, fixeu-vos també com es presenten les dades que us estan donant. Quan millor presentades vol dir que aquell senyor s'hi ha dedicat, que ha fet un esforç, i això vol dir que han de ser relativament fiables. Em deixaré per la setmana que ve perquè em pensava que avui seria capaç de fer-ho, tota una sèrie important dins dels navegadors, que són els favorits. Però els favorits és tota una altra història. Però per acabar, plugins. Perquè què són els plugins? És tot allò que s'hi posen al teu navegador per potenciar-lo. Perquè et pot donar extensions
per potenciar-lo o per complicar-lo, eh?
Bé, parlem només del potenciar-lo.
Bé.
Per exemple, una extensió per baixar-vos els vídeos de YouTube. És una extensió que pots posar al teu navegador i després quan estàs veient un vídeo de YouTube que per defecte no el pots baixar, te'l pot baixar. O l'extensió dels que fan gestió de passwords, que quan tu t'està demanant un usuari un password en una web, si li poses aquesta extensió, t'arrenca el teu programa i te l'omple sense necessitat que tu te l'hagis de recordar dels 200.000 passwords que tens. O hi ha un que a mi m'agrada molt, que es diu Clearly, que és una extensió que el que et fa és deixar la pàgina neta. Quan tu vols llegir alguna cosa, et treu els anuncis, et treu les parts de dalt, tot. Et deixen net i pots connectar, i pots dedicar al que a tu t'interessa, que és llegir. I la setmana que ve parlarem dels favorits.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'Internauta. Aquesta setmana parlant amb Santi Rivera, director de la Fundació Puncat, i també com cada setmana amb Martí Crespo i Joan Jofre. Ens havien quedat, Santi, amb una dada que m'ha impressionat. Calculeu 300.000 llocs webs amb continguts en català que tenen un domini .com.
Correcte.
I que, per tant, tu deies, fins i tot efectes de SEO, és molt millor que tinguin el .cat, no?
Sí, així és, així és. És a dir, el domini.com, com que té 25 anys d'història, hi ha molta gent doncs, que té un domini des de fa molt de temps, oi? I encara no hi ha la cultura d'utilitzar les extensions de domini de forma segmentada i diversificada. I això és una cosa que arribarà ara. Ara penseu doncs, que amb aquesta aparició de nous dominis, tot un procés encara en el món, apareixeran fins a l'ordre de 1.300 noves extensions de tot tipus. N'hi haurà moltes de caire territorial, com .cat, com el .eus que hem parlat abans, però hi haurà de coses tan genèriques com per exemple un .bike, un .hotel, un .gay, un punt, hi haurà fins a 1.300. Això què vol dir? Que en el món dels dominis el que s'està parlant és que hi haurà d'haver un ús més segmentat, els propis cercadors això ho qualificaran i per tant les empreses hauran d'adoptar diferents extensions en funció del públic al qual es vulguin dirigir i que aquesta extensió sigui coherent amb els continguts. És a dir, si tens un lloc web que parla de bicicletes, doncs probablement hauries de tenir un punt bike. Però si tens un lloc web on tens diversos segments de mercat i un d'aquests segments de mercat és el teu públic catalanoparlant i t'hi vols identificar i t'hi vols dirigir i a més tens continguts en català, el lògic és que la versió catalana del teu lloc web sigui sota una extensió .cat. Per dos motius. Primer, perquè t'estàs identificant davant aquest públic, li estàs dient, escolta'm, jo tinc sensibilitat cap a la teva llengua i tinc el domini .cat. Però és que, a més, des d'un punt de vista, de cerques de SEO, Google o aquestes eines és una variable més que tindrà en compte. Si Google veu que hi ha un lloc web que té continguts en català, que la versió idiomàtica en català està sota un extensió .cat i que hi ha gent que fa cerques en català, aquest lloc web o aquesta versió o aquesta pàgina amb extensió .cat sortirà millor ranquejada en els cercadors. Per tant, són cerques de més qualitat. Per tant, aquest és un tipus de tasca de difusió que des de la Fundació hem d'anar fent.
Sí, una mica podríem dir que el component d'identitat que ha tingut sempre el .cat, lògicament, tindria ara, o li destacaríem ara, sobretot un component d'utilitat.
Exactament, sí, sí. De fet, no fa gaire vam fer... Quan us deia que el .cat ha entrat en un àmbit de la normalitat, volíem dir doncs, que ja ha deixat enrere potser aquesta part més identitària, per convertir-se en una cosa molt més utilitària i, com deies tu, que tinguin utilitat. I vam fer un estudi on vam preguntar als usuaris de dominis.cat per què servia un .cat. I aleshores ens van dir diverses coses. I una cosa que ens van dir és hi havia una parròvia ben identitària, doncs, primer perquè em sento català, o perquè vull projectar que el meu lloc web, la meva empresa, la meva entitat és catalana, però també hi havia una part utilitària, i deien perquè és el domini propi, natural, per posar-hi els continguts en català. I també ens deien perquè és la versió adequada, o perdó, és l'extensió adequada per tenir la versió catalana dels llocs web de les empreses. Per tant, cada cop més està calant aquesta convicció de que l'extensió .cat, com qualsevol altra extensió, doncs té una utilitat de tipus racional, no? I això doncs, és una cosa doncs, que òbviament ens encoratja doncs, a seguir treballant per, en aquest sentit de normalitzar l'ús del català com una eina útil de màrqueting i per dirigir-te a un mercat determinat.
Jo, en aquesta eclosió de nous dominis que venen, també hi ha el BCN.
Sí,
Barcelona.
El Barcelona i el BCN. Sí.
Sí, aquest, com es compaginarà, com es complementarà una cosa i una altra, és a dir, un puntcat, un BCN, en l'àmbit de Barcelona?
El punt BCN i el punt Barcelona són dos dominis diferents. El punt BCN és un domini tancat, que es diu, és un domini que només serà d'ús exclusiu de l'Ajuntament. En canvi, l'Ajuntament ha decidit que el domini obert, és a dir, aquell que tothom podrà comprar, serà el punt Barcelona, perquè Barcelona és la marca coneguda arreu del món, una marca molt important. Aleshores, qui adoptarà un domini.cat? Doncs, òbviament, entitats, empreses i col·lectius associats a la comunitat de la ciutat de Barcelona. Per tant, serà un identificatiu per totes aquestes entitats que són una empresa, una entitat, una associació, un col·lectiu, un individu de Barcelona. Serà una imatge de marca. La qual cosa no és incompatible amb tenir un domini.cat, perquè al final tu pots tenir un domini.barcelona per projectar que ets una empresa a Barcelona, però a més la mateixa empresa pot tenir una extensió.cat perquè vol significar-te davant del teu públic catalanoparlant.
Una cosa que fa temps que dubte, que és el tema de la visibilitat del domini.cat si no l'afecta, no? És a dir, abans has donat una xifra del nombre de punts cats que n'hi ha, que m'ha sorprès perquè hauria dit que era més alta, no?
Això passa.
I clar, pot ser una de les raons és que estem acostumats a que grans empreses, institucions, etcètera, etcètera, el domini.cat té molta visibilitat de carrer.
Exacte.
I no la visibilitat del Google o del cercador que deia el Joan, sinó la cartelleria, les senyals allò visibles en les façanes. El puntcat ha guanyat una mica la batalla del símbol, no? Per dir-ho d'alguna forma, no? Però pot ser això anat en contra del propi domini d'alguna forma?
Jo estic convençut que sí, exactament pels motius que tu expliques, és a dir, és tan evident com que només pels mitjans de comunicació, VilaWeb mateix, són webs de molt de tràfic, ja són puntcat. Només les webs institucionals, doncs de Gencat o TV3.cat, al final és tan omnipresent les URLs d'aquestes entitats o empreses que dona la sensació que el .cat, que a Catalunya tot és .cat. I no és veritat, no és veritat. Les xifres són les que us comentava abans. Molt contents perquè creixem, però només és un 12% dels dominis que es fan al Principat. Per tant, la feina a fer és immensa, i sobretot en el col·lectiu empresarial, que malgrat és el nostre principal, encara és reduït pel tamany d'empreses que hi ha al país. Oi? De fet, hi ha unes certes estadístiques que ja no és només que les empreses no utilitzin el domini.cat, sinó que en general hi ha moltíssima empresa que no té lloc web. És a dir, hi ha unes certes estadístiques.
A veure, això ara em deixes parat.
Sí, hi ha una estadística que es publica anualment, que és un informe que fa Telefònica, que fa una mica un recull de la penetració de l'ús d'internet a les empreses. I el que diu és que s'estima que aproximadament el 70% de la microempresa ni tan sols té lloc web. Microempreses són empreses doncs, de menys de 6 treballadors, incloent autònoms. És a dir, que la cultura de tenir presència a internet, que com abans us deia és tan alta al nord d'Europa, doncs al sud d'Europa no ho és tant. I es maneguen xifres d'aquesta magnitud. És a dir,
és molt alta.
És altíssima, perquè al final el gran teixit empresarial està configurat doncs, per la petita, la mitjana i la microempresa.
Però la part positiva és que mentre no n'hi hagin més, les cerques a Google seran més curtes. Perquè imagina't si ara te'n surten tants milions, quan tinguem totes aquestes empreses, què farem?
No, això ja s'apanyarà el tio Google, no? Ja posarà més ordinadors.
Però tu saps que de Google, abans hem explicat com fer cerques, però tu saps que de Google el que es mira la gent és la primera i la segona pàgina dels resultats. Però el que tu deies és molt important que la gent ho sàpiga i sàpiga posicionar-se. Perquè si surts a la tercera pàgina és com si no sortissis.
Tu deies, per exemple, que Google... d'aquests cercadors, hi ha formes d'afinar les cerques. La gent no ho sap en general.
Sí, però per molt que afinis, si et surten 10 pàgines, no passes de la segona. A no ser que estiguis molt desesperat i que no ho trobis, però normalment les dues primeres són les que et serveixen.
Però hi ha tota una tasca de que la gent també aprengui a utilitzar internet i afinar les cerques, i amb tot el que està passant d'aquestes noves extensions, les cerques cada cop hauran de ser més afinades. I en el segle XXI, ja ho diuen, no? Si no hi ets a internet, no hi ets enlloc. Per tant, encara que siguis una petita empresa que ven betes i films a Viladecans, per dir-ho d'alguna forma, hauries de tenir un lloc web, encara que sigui un web de presentació, perquè la gent que és d'aquella zona que busca betes i films et sàpiga trobar per internet. Nosaltres animem aquest tipus d'empresa, encara que sigui petita, que es faci un lloc web, que avui en dia pots fer llocs webs a preus molt assequibles, que els facin català i amb un domini.cat, si consideren que el seu públic principal és catalanoparlant i és local.
Doncs ens ha anat l'hora, sap greu, perquè sempre el rellotge va passant. Aquest programa de l'internet l'hem fet en Santi Rivera, director de la Fundació.cat, que ens ha explicat d'entrada aquesta campanya navegaencatalà.cat, www.navegaencatalà.cat, perquè ens acostumem a posar el navegador en català, però hem pogut parlar sobre la situació general del domini. Gràcies, Santi, per la feina que feu, sobretot, i per haver compartit aquesta hora de l'internauta. Martí Crespo, Joan Jofre, ens veurem la setmana vinent. Com sabeu, sempre acabem amb una cançó gravada en acústica si mateix a l'Espai Vilaweb. En aquesta ocasió és una cançó, una música de charango, i com sempre, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món la trobareu a www.vilaweb.cat.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major, a la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Lluny, els que avui ja no hi són, i entre les llums i el llum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit, d'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit, d'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. En aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. M'he perdut pels carrers la matinada, el passeig, la plaça, la botiga de la mare. T'he guardat els tresors en mil cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc. I enmig de la nit, d'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit, d'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà